Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Vladimir Putin ha afirmat aquesta tarda que la crisi de Catalunya és fruit del que ha qualificat de doble moral d'Occident. El president de Rússia ha defensat que el problema s'ha de solucionar, això sí, en el marc de la legislació espanyola. Això passa entre moltes altres reaccions des d'Europa, el mateix dia en què Carles Puigdemont ha respost, adreçant-se a la Moncloa, que si el govern espanyol aplica l'article 155 de la Constitució, el Parlament podria votar una declaració d'independència. Puigdemont retreu a Mariano Rajoy no haver atès la petició d'una reunió els propers dies entre tots dos i tampoc la de reduir la repressió sobre Catalunya, segons les seves paraules. Moncloa, per cert, ha anunciat que farà un Consell de Ministres extraordinari aquest dissabte per decidir com s'aplica l'article 155. Encara un apunt sobre la situació a Catalunya. La Guàrdia Civil ha entrat avui a la comissaria dels Mossos de Lleida per l'1 d'octubre. El jutge que instrueix el cas actua d'ofici i és el mateix que no va voler acceptar les denúncies per les càrregues policials presentades per Advocats per la Democràcia. I són notícia les fortes pluges que hi ha sobre Catalunya. Fortes tempestes que han deixat fins ara 13 ferits, destrosses materials importants i arbres caiguts. No hi ha cap carretera tallada a causa de la pluja, però es manté el pla inuncat per risc de forts aiguats que seguiran fins al final d'avui dijous. I encara us expliquem que avui en el Dia Mundial contra el Càncer de Mama es difonen algunes dades, per exemple, que la mortalitat per aquesta malaltia ha disminuït d'un 2,6% cada any. A Catalunya es detecten 4.600 casos nous cada any de càncer de mama. Els cirurgians recomanen fer una cirurgia plàstica al mateix moment que extirpen el tumor. I avui s'ha presentat la beatificació de 109 màrtirs claretians dissabte a les 10 del matí a la Basílica de la Sagrada Família, una reunió que aplegarà claretians de tot el món.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazine Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
On tu vas, jo hi vaig. On tu vius, jo hi vis.
Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, el Club Més Amics i la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona us proposen una experiència única de música i fe. El dissabte 21 a 8:45 del vespre al Teatre de Sarrià, primer concert de worship.cat. El grup de música de lloança en català salta per primer cop de YouTube als escenaris. Entrada ja a la venda al mateix Teatre de Sarrià i a la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. 5 euros amb consumició inclosa. Dissabte 21 a 8:45 del vespre, vine a viure el primer concert en directe de worship.cat. Vine a cantar amb nosaltres. Avança't el Nadal amb un viatge meravellós. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics. Visitarem el Santuari de Sant Francesc d'Assís de Greccio, el Centre Històric de Rieti i els santuaris de Fonte Colombo i la Floresta, entre d'altres. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Si t'interessa la salut, si en vols saber més i saber com cuidar-te i participar-hi i estar al dia o escoltar grans professionals de la matèria, tens una cita cada divendres a partir de 6:45 de la tarda. T'espero a Ràdio Estel, a la teva sintonia, per obrir plegats un nou Vademécum.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 5, salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui s'ha produït un nou intercanvi de cartes entre el president català Carles Puigdemont i el president del govern espanyol Mariano Rajoy. Puigdemont ha respost a la Moncloa que si aplica l'article 155 el Parlament podria votar una declaració d'independència, alhora que retreu a Rajoy que no hagi atès la seva petició de tenir una reunió els propers dies i també la de reduir, diu el president català, la repressió a Catalunya. En qualsevol cas, tenim a la vista, de cara als propers dies, un nou rumb, sens dubte, passi el que passi, per a la política a Catalunya. Podria haver-hi eleccions, o bé forçades des del govern espanyol en virtut de l'article 155 de la Constitució, o bé convocades pel mateix president de la Generalitat. També es manté, no hem de negar-ho, l'esperança en un diàleg que és necessari sobre una qüestió ara per ara molt difícil i de caire polític, com sabeu. Ens preguntem per la importància de la generositat i de l'obertura de les dues parts per sobre del que estem veient aquests dies, que és un clar exercici de tacticisme d'uns i altres. En què poden cedir les dues parts? També ens ho preguntem avui. La reacció de la societat, sigui com sigui, i depenent del que pugui passar en aquest moment crucial, tindrà també una rellevància en els fets que es puguin produir. La pregunta d'avui, com no pot ser d'una altra manera, és aquesta, molt directa per a tots vosaltres, amics oients. Com reaccionaríeu davant una suspensió parcial de l'autonomia de Catalunya? Podeu respondre entre tres opcions. La primera, ho acceptaria perquè cal complir la llei o bé per evitar mals majors. En qualsevol dels dos casos podeu decantar-vos per aquesta primera opció. La segona, mostraria el meu desacord pacíficament i demanant diàleg o bé em sumaria directament a les protestes que es puguin organitzar al carrer. Podeu respondre per una d'aquestes tres opcions o enviar-nos, com sempre feu, moltes vegades també els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Moltes vegades en aquest programa no tenim temps de llegir-los tots, però sí en altres espais de la programació de Radio Estel, com és el de la veu dels oients. I ens acompanyen avui per analitzar l'actualitat el periodista Lluís Foix. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies. També tenim Arcadi Oliveres, economista i expresident de Justícia i Pau a Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I completem les presentacions saludant Guillem Porçals, que és politòleg. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Per cert que vostè ara fa uns dies, quan Puigdemont estava a punt de començar el discurs una hora més tard del que estava previst al Parlament, ens va avançar el que va passar, que hi hauria declaració d'independència, però sense efectes.
Sí, sí, de fet, el que vam aplicar una espècie de principi de dir el que pot passar i el que ens agradaria que passés i el que va passar, va ser el que vam pronosticar.
El que li agrada a cadascú, evidentment, és pensament lliure.
Exacte, o sigui, això no té res a veure.
Però en tot cas, informació privilegiada.
Ens consta que no la tenia,
no
ho sabem. En tot cas, té un bon ull polític, això sí, eh? Gràcies. Vostè pensava que passaria això també, senyor Foix, aquesta declaració suspesa, no declarada del tot, signada sense que consti?
La veritat és que jo he tancat la guixeta de les prediccions respecte a la política catalana en relació a Espanya, diguem, perquè cada dia em llevo, si la sorpresa no és al matí, és a mig matí, si no a mitja tarda, però jo crec que les prediccions, que jo sàpiga, no hi ha gaire gent que haguessin predit que arribaríem al moment que, estem. Si em diu com anirà això, jo no, la veritat és que no li puc dir perquè no tinc els elements suficients per poder fer una predicció.
Hem saltat al moment present i, evidentment, no els demanaré fer especulacions fàcils, però sí que tenim un escenari d'allargament de les posicions enrocades. És a dir, això passava abans del referèndum, potser alguns pensàvem que després del referèndum canviaria la cosa, però continua igual. El govern català diu que és un referèndum vàlid. Sabem que la comunitat internacional, el govern espanyol i altres agents, fins i tot de Catalunya, diuen que no és vàlid, per les raons que sigui, poden tenir culpes uns o altres, i en tot cas aquí tenim el problema. El problema és que
es va declarar la independència, però està suspesa, no?, en aquests moments, i hi ha interpretacions d'uns i altres. En qualsevol cas, això de l'article 155 podria donar molt que parlar. Sí, senyor,
el que em sembla que fins ara és una voluntat implícita d'allargar decisions, tant per un costat com per l'altre. Dir, escolta, igual que el president Puigdemont va dir ho faig però ho suspenc, a Madrid va, sí, farem una carta, al cap de 6 dies ho ha de contestar, si no al cap d'uns dies més ho ha de contestar. El que passa que, esclar, aquests terminis s'esgoten, i si no hi ha una petita possibilitat de negociació, no se n'encerrà gens. I de moment sí que sé que en Puigdemont va fer una carta d'oferta de diàleg, per altra banda veig que no hi ha hagut cap resposta, perquè això de la posició de Madrid és completament inamovible, i per tant no sé com pot continuar. Estic igual que el senyor Foix, ni idea del que pot passar, gens ni mica. Mm-hmm.
Bé, ni idea del que pot passar, però aquí tenim, doncs, el que són les legítimes opinions, emmarcades en un context jurídico-polític, i un fracàs de la política, que això no ho podem negar, no? De moment ha fracassat la política en el problema o en la crisi a la qual hem arribat.
Més que la política, diria que ha fracassat el que ha provocat és la partitocràcia, és a dir, el joc de partits, el fet de que els partits no vulguin perdre els seus votants, provoca aquest enrocament. És a dir, el president del govern es veu reforçat si manté aquesta posició, i el president de la Generalitat també es manté reforçat si manté aquesta posició. Per tant, estem en una via de diàleg que pot durar uns 2 mesos, inclús pot durar 2 mesos encara que es negui el diàleg públic, que això sí que pot passar.
Pot haver-hi diàleg discret?
Pot haver-hi diàleg. És possible que hi hagi...
O sempre n'hi ha, de fet, diuen.
Sempre n'hi ha diàleg discret per altres vies. És a dir, l'altre dia es presentava Barcelona com a capital del medicament, ja estava tant el conseller com la ministra com un representant del Consistori de Barcelona. És a dir,
i això ahir a Brussel·les, concretament, sí.
Aquest tipus d'actes poden arribar a crear vies de diàleg en alguns aspectes, que sí que és cert que no és a la part pública, és a dir, per tant, no es desgasta políticament cap dels dos actors, però sí que és cert que existeixen aquests moviments. I són moviments que s'han de tenir en compte, crec.
Uh-huh. Sí, jo el que m'agradaria, o sigui, el que m'agradaria és que hi hagués també més diàleg entre les institucions catalanes. Em refereixo que, per exemple, que el Parlament funcionés, que ara fa, em sembla que són 4, 5 setmanes o 6, que no funciona. No?
Amb l'única excepció de la compareixença de Puigdemont, però sí, no hi ha hagut sessions operatives.
Sí, per exemple, a mi m'agradaria que el vicepresident del govern, el senyor Oriol Junqueras, expliqués en el Parlament per què se n'han anat les empreses, quantes se n'han anat, quin impacte té això sobre l'economia catalana, no només la d'avui, sinó la de dintre d'un... a curt termini i a mig termini. M'agradaria, doncs, que donat que no tothom pensa el mateix en el Parlament, doncs que una qüestió d'aquesta magnitud o d'aquesta envergadura es pogués debatre i se'n pogués parlar. Després, com que la majoria de vots doncs, inclina les decisions cap a un costat i un altre, doncs després es vota i ja està. Però jo trobo que ha mancat a Catalunya en l'últim mes, vamos, des de que no es reuneix el Parlament, des de que la CUP i Junts per si decideixen que el Parlament no es reuneixi més fins a un nou avís, jo crec que això és una mancança democràtica, ho dic seriosament. Al marge de... Després podem parlar del que passa a Madrid, però a mi m'agradaria que el Parlament de Catalunya tots aquests temes es parlessin. I no es parlessin ni a la ràdio, no es parlessin només a les ràdios, a les tertúlies, amb declaracions, amb viatges aquí o amb cartes, sinó crec que... En fi, i és el que penso que passaria en el Parlament, en qualsevol Parlament europeu, en el britànic, que el conec una mica més, i també amb el tema dels Estats Units, per exemple, que les institucions funcionessin. El Donald Trump no ha aprovat ni un sol decret signat per ell mateix des del 20 de gener d'enguany. Per què? Doncs perquè en els congressos, perquè en els representants, perquè en els senadors, perquè en els jutges, perquè el que sigui... En fi, jo això ho trobo a faltar i m'agradaria que hi fos. Simplement...
Aquesta és una queixa d'aquests dies expressada pels grups de l'oposició al Parlament de Catalunya, precisament, perquè en una democràcia hi ha mecanismes per forçar el Parlament a reunir-se. Hem d'entendre que els ciutadans... És a dir, que s'estan incomplint el propi funcionament.
A veure, quan es demana al Parlament, doncs, quan es demana una compareixença al Parlament, normalment s'hi va, si... Ho va ser que jo...
I per què no la demana l'oposició?
Sí que l'ha demanat, i tant que l'ha demanat.
I no li han fet cas.
No se l'ha fet cas perquè potser a la mesa tenen majoria els que no en són partidaris, però jo ho faig com un apunt. És a dir, jo em voldria que les discussions, que els catalans tinguessin prou informació per tenir el seu propi criteri sobre aquest i d'altres temes, no?
Doncs una observació interessant. En el moment que vivim, estan d'acord els altres?
És cert que aquestes coses s'han de discutir públicament i que no s'han de deixar les tertúlies, encara que estiguem en una.
Sí. No han de deixar d'existir, tampoc, les tertúlies.
A la rumorologia vària. Ara, també és veritat que caldria, i penso que el senyor Foix això en sap molt, saber quina és la postura amb aquests temes que mantén els mitjans de comunicació. Amb el cas que ell ara presentava, que era el de la sortida de les empreses de Catalunya, jo penso que se n'ha fet un gramassa, perquè, en el fons, el que importa és el trasllat dels centres de producció, no del domicili social. I aquí estan, doncs, esperant l'opinió pública...
Perdona-me, Arcadi, però, per exemple, diu... Codorniu se'n va a la Rioja. Sí. Va, d'acord, però s'emportarà les vinyes, també?
No, això segur que no.
Home, esperem que no.
Estic d'acord. De vegades les coses s'han de perfilar. Sí, sí. Un debat parlamentari, d'acord, però també una premsa que intenti ser equànim. Sí. I una tercera cosa que no ha sortit fins ara, però que tinc l'impressió que aquests dies cada vegada es fa més necessària que mai, que és buscar gent preparada per intermediar. Això em dono compte que molts conflictes, els noruecs, per exemple, en saben un niu de fer aquestes coses. Han intervingut, ara hi ha hagut el desbloqueig, en un cas molt diferent, a la guerra a Colòmbia, i han hagut a l'Havana una sèrie de gent que hi entén durant molt de temps. Per què no podríem intentar, ara no dic si ha de fer-ho l'abat de Montserrat o si ha de fer-ho qui sigui, sinó més aviat experts que saben fer aquestes coses i que potser és arribat el moment de posar-les en marxa. Dic jo,
Bé, això de la mediació tampoc compta amb el parer igual en les dues parts, no?
No, de fet, hi ha una part que veu la mediació com una derrota, que de fet ho ha expressat directament el portaveu del Partit Popular, de dir, no acceptem mediacions externes perquè no hi ha res a mediar amb la gent que se salta la llei. Això es diu, és una postura molt directa. Al mateix temps tanques moltes portes. I ara, per la banda de la Generalitat, sí que és cert que ha hagut aquesta postura. Però, com va dir el senyor Juncker, jo no puc intervenir si una persona, si de dues persones, una no vol parlar. Tota la posició està enrocada en un moviment i en unes persones que inclús el grup d'Elders de les Nacions Unides, que formen diferents secretaris generals de les Nacions Unides, ha demanat que el diàleg ha de predominar, que ha d'haver-hi un diàleg. Però l'enrocament de posicions, segurament per el que estàvem dient abans, no surt a compte electoralment, fa que aquesta posició no existeixi.
Una cosa és que intervingui un antic secretari general de l'ONU o que intervingui el senyor Juncker. Una altra cosa són aquests passos soterrats, que jo penso que també s'han produït en tot conflicte, amb que gent que no tenen massa rellevància, però que són directors d'un centre d'estudis de no sé què, i l'altre que és responsable de no sé què, es posen en contacte, i llavors a partir d'aquí pugen un grau més, i ho van pujant, no ho sé, dic jo si es podria dir.
Sí, no, jo estic absolutament d'acord amb això. El que passa és que jo crec que no hi ha una voluntat, de moment, fins avui, una voluntat de les dues parts de pactar, ni negociar, ni enraonar. No hi és. Malgrat que s'envien cartes i malgrat que es digui que volem negociar, és que el voler negociar és anar amb una taula i estar disposat, doncs, com a mínim, a deixar la meitat de la cartera, si cal, o una quarta part de la cartera, no? Els que som ja grans recordem, doncs, la crisi dels míssils del 62. I finalment allò era un tema que jo era molt jove, i donava la impressió de que el món, bueno, que apretaven el botó, que deien, no? Llavors deien apretar el botó, i finalment qui ho va arreglar, allò? Home, qui va començar, com es va desbloquejar? Doncs amb un agent del KGB i un periodista borratxo de Washington, a Nàpolis. Un dia prenen unes copes, un anava... Mira, això ha sortit en pel·lícules, no? Un anava en nom de Khrushchev i l'altre anava en nom dels germans Kennedy, perquè els germans Kennedy no volien pactar i, en canvi, l'aparell militar no volia pactar. I què va passar? Van pactar, aquests dos senyors van arribar a un acord i es va acabar el problema.
Recordem que va ser una crisi mundial.
Sí, perquè
62,
a vegades els mediadors...
Amenaça de guerra nuclear,
sí,
claríssim.
Els mediadors, Arcadi, jo no estic... Vamos, no sé si estàs d'acord. No cal que siguin llicenciats en mediació.
No, no.
Ni que siguin directors d'empreses o...
No sé si cal que siguin borratxos, però...
Tampoc. Però vull dir que el mediador és aquell que posa en contacte dues posicions contraposades.
Eh? Sí, sí. Clar, i per on pot passar un possible acostament? Ara ens diu Lluís Foix que no hi ha voluntat, perquè hi ha com una mena de por a la interpretació en clau de derrota, o al que pugui dir la societat com a reacció, perquè dona la sensació que tant si hi ha article 155 de la Constitució com si hi ha una declaració unilateral d'independència i proclamació de la República, això no farà bé a la convivència. Aquesta sensació dona, dit objectivament, llavors, què es pot fer? Aquesta és la gran qüestió.
No, seguint l'exemple de la crisi dels míssils, totes dues posicions es van presentar com avançadores. És a dir, sí. Els Estats Units es va presentar com avançador perquè va aconseguir que retiressin els míssils de Cuba, i després la Unió Soviètica, el Politburo, es va presentar com avançador perquè van retirar els Saturn V de Turquia.
I de Grècia.
I de Grècia. Aleshores, com es van retirar, totes les dues posicions van sortir avançadores. Sí. Crec que aquesta tercera posició, aquesta tercera via que es pot obrir en totes dues posicions es presentin com avançadores davant de la seva gent, encara no està present. És a dir,
no, jo, i en aquesta línia jo crec que arribats a on hem arribat, on som, diguem-ne, jo crec que és impossible que hi hagi un vencedor clar i un perdedor clar, en el sentit de
no pot haver-hi.
Per 5-0 no es guanyarà aquest conflicte.
I va, en Kennedy va ser assassinat després per això, eh?
Home, sí. Esperem que aquí no passi.
No. I no està clar que l'assassinat de Kennedy tingués a veure amb aquell pacte. En tot cas, va ser molt immediatament després, això sí.
Bueno, això va ser un any després.
Un any després, sí. Bé, senyors, avui recordem, amics oients, que compartim el mirador de l'actualitat amb el periodista Lluís Foix, amb el politòleg Guillem Porçals i amb l'economista Arcadi Oliveres. Recordeu la pregunta, per si encara voleu votar, fins a 2:15 teniu temps. Com reaccionaríeu davant una suspensió parcial de l'autonomia de Catalunya? Teniu 3 possibles respostes. A nivell polític hi ha alguna hipòtesi de possible acord? Per exemple, que hi hagués algun pas enrere del govern català a canvi del reconeixement de parlar sobre un futur referèndum? No sé. Jo per plantejar una pregunta concreta.
Jo crec que el referèndum s'haurà d'acabar fent. I no sé com. S'haurà d'acabar fent.
El que passa és que amb la Constitució actual a la mà, si no hi ha un reconeixement o un afegit... En una
no, però
reforma...
s'haurà d'acabar fent no com es va fer, que jo crec que no tenia garanties... ni jurídiques, ni polítiques, ni estava fent...
Però molts catalans ho consideren vàlid i el govern català el considera vàlid.
Sí, però ningú més. Fora del govern català no conec hi ha una institució o un govern, si més no, un país que hagi dit sí, estem d'acord amb aquest referèndum perquè no ha estat així, això, no? Però que això haurà d'acabar amb un referèndum i segurament que el pacte pot ser, doncs miri, perquè el referèndum no es poden fer en un mes o dos mesos.
Escòcia van trigar 5 anys a fer-lo des de l'acord.
No, però sí, però quan van estar 2 anys, quan diuen hi ha un pacte per fer-lo, quan hi ha el pacte entre Westminster i Edimburg per fer el referèndum, passen 2 anys, no? Llavors hi ha una campanya. Perquè els referèndums necessiten campanya. I necessiten debat.
Debat
social.
Els que
estan a favor, en contra. I les repercussions que pot tenir cada decisió. Jo crec que això ha d'acabar amb un referèndum. Jo crec que les coses...
Un referèndum només a Catalunya, creu vostè? O un referèndum...
A Catalunya, sens dubte. No sé si després a Espanya s'ha de fer o no s'ha de fer. Però jo no vull ser ara pessimista, però jo crec que abans de que hi hagi un pacte, perquè això acabarà necessàriament amb una taula amb dues parts assegudes, que no estic segur que siguin les
actuals.
Decideixen.
Sí, perquè és un altre tema que es comenta, que els dies són comptats.
Sí, canvien els personatges, sí.
Tant per Rajoy com per Puigdemont, segons com vagi.
Jo fa temps que ho he escrit, això.
L'hem llegit.
No, en el sentit que això, el tema català li costarà el càrrec a Rajoy, i el senyor Puigdemont no caldrà que li costi el càrrec perquè ell ha dit que se'n anava.
El Nadal passat va dir que aquest Nadal ja no seria president.
Sí.
No sé si anirà així o serà una mica més tard.
Però el que vull dir és que jo crec que les coses empitjoraran una mica encara i després s'arribarà al pacte, com és natural. Quin pacte? Quin? No ho sé.
Mm-hmm. Però un pacte segur. I sembla...
Vostè... Home, és que no podem viure, a veure, no podem... crec jo que no podem viure dient que aquests són dolents, que nosaltres som dolents, vull dir, aquí tothom és com és, no? I, mm-hmm.
i... Tothom té crítiques i ideologis.
No? No, i destrossa moltes coses, eh? Amics que es barallen per aquest tema, famílies que estan trencant, és un...
Sí, sí.
Mm-hmm. És un tema del dia.
Hem de dir que no són totes les famílies, ni tots els amics, no. Però sí que hi ha friccions, això és evident, sí. Mm. Bé, doncs, ens quedem amb la part positiva del que comentava el senyor Lluís Foix, hi haurà un acord, el que no sabem tampoc és quan.
No.
Clar. Però almenys la via, per exemple, d'aquí a Nadal, què pot passar? Els torno a picar amb la previsió.
No, aviam, els dos mesos d'aquí a Nadal, sí, els dos mesos, estarem a les portes dels dos mesos, és a dir, els dos mesos que ha de Nadal la Generalitat en què estan sobre la taula, és a dir, que els dos mesos, quan en diplomàcia una persona fa un gest així que es dona els dos mesos, el món mira que siguin dos mesos. És a dir, quan un govern diu que en un mes farà una reforma, en un mes l'ha de fer, si no per crèdit internacional o la poca credibilitat que pot tenir l'acaba perdent. Per tant, si s'han donat dos mesos amb el diàleg, el 155 s'aplica, com que no està explicat com s'apliqui, no s'acaba de materialitzar res perquè estiguin estudiant com s'apliqui, això sí que pot generar els dos mesos. Llavors, per tant, podem estar en dos mesos amb una espècie de stand-by, que hi hagi una aplicació del 155 que no s'acabi materialitzant amb res, perquè tampoc diu com s'ha d'aplicar el 155.
Clar, no s'ha fet mai i llavors sí. Tot no està desenvolupat.
Exacte, o sigui, això ha de tenir uns reglaments, ha de tenir una legislació, ha de tenir-ho tot, però és possible que ens estiguem aquests dos mesos amb el 155 aplicat sense cap efecte i amb la Generalitat esperant el diàleg. I la comunitat internacional veient aquests dos mesos com dient aviam si es posen d'acord i aviam si apareixen nous mediadors.
No, el fet és que avui, en aquesta hora, jo vaig de venir aquí, doncs, ho he comprovat a tots els diaris del món, els occidentals, eh? Doncs tots obren o està Catalunya a la portada.
Sí, fa dies que és així.
Però avui d'una manera especial perquè, diguem-ne, avui hi ha un pas, diguem, escolta, hi ha un ultimàtum avui, no?
El senyors, l'article 155 seria un mecanisme polític previst a la Constitució, criticable o defensable, però un mecanisme polític. El que passa és que, mentrestant, hi ha accions judicials en marxa. Hi ha els presidents de l'ANC i Òmnium Cultural a la presó en aquests moments. Hi ha unes instruccions contra el major dels Mossos, entre altres, moltes altres coses. Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la comissaria dels Mossos de Lleida per ordre judicial. Tot això que s'utilitza des del govern català i bé, s'utilitza legítimament per, com a arma de negociació, doncs frenin això, senyors. Com pot evolucionar en funció de l'esperança que hi hagi un diàleg? No sé.
A veure, jo que en Jordi
Sánchez... Això no ajuda.
Jo que en Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart estiguin a la presó, crec que és un error polític dels jutges. Que,
vull dir, és un error dels jutges.
De la jutgessa.
De la jutgessa Carmen Lamela, en
sí, aquest
cas.
Jo crec que és un error polític perquè no sé què pot arreglar. A més, les causes per les quals amb un se li decreta presó incondicional, doncs és perquè risc de fuga o risc de destruir documents. Jo crec que en aquests dos casos no es produeixen aquestes dues característiques i crec que és un error molt gran. És l'únic que... I després això doncs, no farà sinó diguem, enfortir o segurament eixamplar o engrandir els moviments que aquestes dues persones representen, no?
Mhm. Per tant, és un error, el que passa que tampoc enterra les esperances, és a dir, les esperances es mantenen, malgrat això.
Sí, no, i després, home, el tant Òmnium com l'ANC, doncs, segueixen, anomenat, vull dir, no. Però,
una junta...
Però això, hi ha molta gent. I després, hi ha molta gent, doncs, que s'ha anat a manifestar tantes vegades, doncs, no pot acceptar d'una manera així com si no fos res, no? Això és una cosa per molta gent, és un tema molt important, no?
Uh-huh. Sí, no sé si per l'altre faci senyor
Carles.
Ataquen
precisament els mobilitzadors màxims de Catalunya, sí. L'ANC i Òmnium, i esclar. Sí. Això és anar a buscar, clar, després que no es queixin, sí. Encara que la Diagonal que és bruta de cera, que ara no és el tema.
No és el tema, però efectivament ahir...
Home, però això ho haguéssim pogut preveure, eh?
Sí, sí.
L'Ajuntament no ho ha previst.
No, sens dubte. Òmnium m'ha demanat disculpes, en fi, hi ha hagut aquí una manca de previsió. Hem d'acabar, potser, els vull revelar una cosa, i és que, segons alguns analistes polítics em diuen, Adolfo Suárez en el seu temps havia dit que aquest article 155 es posava però no s'aplicava, no sé si vostès ho saben. Diuen que ho va dir en el seu moment.
Alguna cosa he llegit, sí, segurament.
Però sembla que s'aplicarà. Bé, sí. No sé.
El que passa és que si qualsevol que hagi llegit l'article, jo l'he llegit diverses vegades, té una aplicació molt laxa, és a dir, en el sentit que pot ser o molt estricta o molt laxa.
Sí, pot ser només...
Pot quedar amb res, o sigui.
Pot ser només per convocar eleccions o pot ser per...
Sí.
Bé, senyors, ho deixem aquí, amb esperança i també amb preocupació, sens dubte. Lluís Foix, Arcadi Oliveres i...